Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 20 d'abril del 2024, 20 d'abril del 90. Hola, Xata, com estàs? Que deien els deltes cortos. Va, que fa una hora que brilla el sol a l'horitzó en un dia que no es pondrà fins vora 3:15 de la nit. De seguida, Martí Oliveres amb el temps. Avui, dia assolellat i més càlid que ahir fins i tot, però compte que demà al vespre poden començar a arribar alguns ruixats. Tothom pendent de Sant Jordi. Queden 72 hores i, clar, hi ha una certa psicosi al voltant d'aquesta qüestió. Sí, sembla que plourà. Falten 72 hores, però encara no és segur. Sembla que plourà. Ara de seguida li preguntarem al Martí. Sembla ara que els ruixats poden concentrar-se més aviat per les comarques de Girona i el Pirineu. De seguida li preguntem al Martí a veure com està la situació. Tot plegat en uns temps que són de campanya i de precampanya electoral. A Catalunya la campanya arrenca oficialment la nit de dijous a divendres de la setmana que ve. Per tant, el cap de setmana que ve ja estarem en campanya. A Euskadi s'ha tancat aquesta mitjanit. Per tant, demà voten els bascos, avui és jornada de reflexió, demà voten, 3 setmanes després votaran els catalans, amb camins, sembla, bastant diferents. El nacionalisme, no tan retòricament independentista, està a l'alça a Euskadi, amb Bildu, amb moltes opcions de fer-li el sorpasso al PNB, tots dos junts, que podrien sumar majoria absolutíssima, però serà el Partit Socialista qui finalment tindrà la paella pel mànec de veure qui governa. Mentrestant, a Catalunya, la retòrica independentista és probable que vagi augmentant, almenys la retòrica, a mesura que avancin els dies, però totes les enquestes indiquen que la primera força del país sigui probablement el dia de les eleccions el PSC i l'independentisme pugui arribar a perdre la majoria absoluta. A Euskadi hi ha una situació que vés des d'aquí és bastant extravagant. Com recorda Isabel García Pagán, ni Bildu ni PNB porten la independència al programa electoral i es van allunyant del referèndum. Però alhora hem viscut una beligerància creixent, sobretot mediàtica, al voltant d'aquestes eleccions basques. Aquestes alçades, probablement tots sabeu, que a inicis de setmana el líder de Bildu, Pello Chandiano, va fer una gran relliscada en una entrevista a la cadena SER quan li van preguntar per ETA, que havia estat absentíssima fins aquell moment de la campanya i no va encertar, tot i que li van preguntar, a anomenar-la banda terrorista, sinó banda armada. Després va demanar disculpes, però ja era tard. La batalla mediàtica, no tant a Euskadi com des de Madrid, ja havia arrencat. I avui, això és molt significatiu. Avui, si aneu al quiosc i veieu els diaris, veureu que la portada del diari El País recull que ahir hi va haver-hi l'últim debat de la campanya electoral basca que organitzava el diari i la SER, amb tots els partits inclosos, també Vox i també el PP. I que al llarg d'aquest debat la qüestió d'ETA ni va sortir. Cap partit, insisteixo, també hi havia PP i Vox, cap partit li va retreure a Pello Chandiano les seves paraules al candidat de Bildu. En canvi, això és el debat entre els candidats a Euskadi. En canvi, a la resta dels diaris, ETA és portada, especialment El Mundo, que recorda un acte d'Ochandiano de fa una dècada gairebé on s'homenatjava una antiga etarra. Qui remata avui el dia és Jorge Fernández Díaz, que fa un article al diari La Razón, que ja té tendència a fer comparatives teològiques, i avui comparant la proximitat electoral basca, el paper de Pedro Sánchez i també de Bildu, amb Satanàs, directament. Ángel caído que odia el bien, la verdad y la virtud, y que odia España y la quiere destruir, y no lo conseguirá. Això signa Jorge Fernández Díaz en el seu bitllet d'opinió avui parlant de la qüestió política. També és cert que Jorge Fernández Díaz en sap molt d'àngels, dels caiguts i dels altres. Fins i tot en tenia un que es deia Marcelo. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 8 i 5 minuts, a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs que avui és jornada de reflexió al País Basc, on demà hi haurà les eleccions més igualades de la seva història. Bildu podria fer el sorpasso al PNB i guanyar per primera vegada. Una de les incògnites és la influència que tindrà la posició dels Abertzales sobre la revisió crítica del terrorisme.
Us ho avança el Via Lliure de RAC1. L'àrea de Barcelona perd un 4% d'aigua per consum il·legal. Són més de 7 milions de metres cúbics extrets en un any per ús fraudulent. Mentrestant, a Catalunya perilla la normativa que ha de permetre que les piscines públiques i privades obrin com a refugi climàtic. L'oposició amenaça el govern de tombar el decret que ho accepta.
I també estem pendents de Nova York, perquè fa poc més d'una hora ha mort a l'hospital l'home de 37 anys que ahir es va calar foc davant de l'edifici una jutge Donald Trump al suborn a una actriu porno. Abans d'immolar-se a l'estil Bonza, l'home va llançar pamflets amb escrits sobre teories de la conspiració antigovernamentals.
Mentrestant, a Tarragona, ahir una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana van irrompre el ple de l'Ajuntament a crits per protestar contra les seves condicions laborals. Els policies amenacen amb deixar de fer hores extres als esdeveniments multitudinaris, com pot ser el partit del Nàstic de demà o durant la Diada de Sant Jordi.
I la cantant nord-americana Taylor Swift bat un nou rècord. El seu nou disc, que va publicar ahir, s'ha convertit en el més reproduït en un sol dia a la història de Spotify. Es titula The Tortured Poets Department i va sorprendre minuts més tard perquè va publicar 15 cançons addicionals.
Esports, el Barça femení juga aquest migdia a l'anada de les semifinals de la Champions a 2:15 contra el Chelsea a Montjuïc. L'entrenador Jonathan Giraldez recupera Graham Hansen i només té una baixa, Mapi León. El primer equip masculí tanca files a les portes del clàssic de demà al Bernabéu i el Girona pot fer aquesta nit un pas de gegant cap a la Champions si guanya el Cádiz a les 9 a Montilivi després que l'Atlètic de Bilbao empatés ahir a Sant Mamés amb el Granada.
Pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana tranquil i dominat bàsicament pel sol, però demà a la tarda s'escaparan alguns ruixats al Pirineu, tot plegat amb un ambient fred ara de bon matí i més càlid, en canvi, al migdia, amb moltes màximes de 20 a 25 graus.
Ara són les 8 i 7 minuts. I tal com us dèiem, ha mort fa molt poca estona, ho hem sabut, l'home que ahir es va calar foc davant l'edifici on es jutja l'expresident dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us parlarem del final de la campanya electoral al País Basc, també de la precampanya a Catalunya, també de les mesures contra la sequera i el que us explicàvem al voltant de la pèrdua d'aigua per robatori, que us podem avançar al Via Lliure de RAC1, però abans ho hem sabut fa poca estona. Aquesta matinada ha mort a l'hospital l'home que ahir es va cremar a estil Bonza als Estats Units. Va passar el vespre a Nova York, a l'exterior del tribunal on es fa el judici contra Donald Trump per haver falsificat documents amb l'objectiu de tapar un suborn a l'actriu porno Stormy Daniels. La CNN hi era en directe, evidentment, perquè és molt significatiu que el president Trump hagi de respondre davant d'un judici i es va trobar amb el fet en qüestió.
An active shooter is in the park outside the court. We have a man who is he has set fire to himself. A man has emblazoned himself outside of the courthouse just now. Our cameras are turning right now. A man has now lit himself on fire outside.
Un home s'està cremant, és el que deia la periodista de la CNN, amb unes imatges que va captar la càmera i que són especialment dures i que, com dèiem, es van emetre en directe a la cadena CNN. S'hi pot veure clarament l'home cremant al carrer, aparentment encara viu. Abans d'encendre la flama, la víctima havia llançat pamflets sobre diverses teories de conspiració antigovernamentals. Ara les autoritats miren d'aclarir exactament quin és el motiu d'haver-ho fet. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
Bon dia. Segons la investigació, es tracta d'un resident de Florida que hauria viatjat a Nova York aquesta mateixa setmana per plantar-se davant del Tribunal de Manhattan on es jutja a Donald Trump. La policia té acordonada la zona, però sempre disposa d'un espai darrere dels periodistes i càmeres de televisió on estan permeses les protestes pacífiques. De fet, diversos mitjans han publicat fotos de l'home de 37 anys amb pancartes de protesta fetes dijous mateix. Abans de calar-se foc, la víctima va llançar diversos papers a l'aire amb enllaç enllaços a una pàgina web amb articles carregats de teories conspiranoiques. L'immolació va agafar els periodistes que cobrien el judici desprevinguts i la policia va actuar ràpidament per apagar les flames i endur-se'l en una ambulància. El caos no va tenir cap impacte en el judici que ja ha completat la selecció dels membres del jurat popular i que començarà amb la presentació dels arguments de l'acusació i la defensa a principis de la setmana vinent.
Hem de dir que les teories de la conspiració tenen una càrrega important als Estats Units. Hi ha una certa beligerància al voltant d'aquesta qüestió, moltes vegades vinculada a l'extrema dreta, però no sembla que sigui el cas d'aquest home, de Max Azzarello, que feia dies que protestava a Nova York i que havia protestat contra Biden i contra Trump, i havia arribat a principis de setmana provinent de Florida. Hi ha uns documents d'aquest home, de Max Azzarello, que ell protesta contra el que considera que és un cop feixista en què hi està implicada la Casa Blanca, però també l'oposició i d'altres poders. Teories que estan revifant als Estats Units en els últims mesos i que són previs a un any que és electoral. El mes de novembre hi ha eleccions als Estats Units. A les xarxes ja havia anat penjant vídeos cridant a la revolució.
Start a fucking revolution.
Aquest és el Max Azzarello, l'home que ha mort cremat aquesta nit davant de l'edifici on s'estava jutjant Donald Trump. Com dèiem, l'acció no va tenir cap impacte en la celebració del judici. Com deia en aquest cas Martió, ja s'ha triat el jurat popular. A partir de la setmana que ve escoltarà els arguments de la defensa i també l'acusació contra l'expresident dels Estats Units. 4 minuts i un quart de nou. Mentrestant, Euskadi, el País Basc afronta avui la jornada de reflexió amb els missatges llançats aquesta mitjanit en el tancament de campanya i que han deixat tots els, per entendre'ns, peixos grossos de la política. Hi han participat tant els líders espanyols, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijó, Santiago Abascal, Ione Belarra, com també els catalans, Pere Aragonès, Jordi Turull o Ernest Urtasun, entre altres. Han estat 15 dies que han anat de menys a més, culminant amb una mena de tots contra Bildu. L'esquerra Versale, que demà podria fer per primer cop sorpasso al PNB, depèn de com acabin les eleccions, ha estat el blanc de les crítiques, sobretot des que dilluns el seu candidat va evitar en una entrevista a la SER qualificar ETA de banda terrorista. Qui ha acompanyat Pello Chandiano, el candidat de Bildu, en l'acte de tancament de campanya ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que ha comparat la situació de Catalunya amb la d'Euskadi.
Un govern d'esquerres, independentista, republicà, després de 80 anys a Catalunya, ha valgut la pena. I si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo a los de siempre que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Catalunya, también será posible en Euskadi.
Davant de l'empat virtual que apunten les enquestes entre Bildu i PNB, tots dos afronten la cita amb les urnes amb el missatge que la victòria, tant per uns com pels altres, és a tocar. Arnau Mañé, enviat especial de RAC1 al País Basc, bon dia.
Sí, bon dia. Punt final a la campanya electoral amb la incertesa de saber cap on es decantarà la balança. El PNB i Bildu, frec a frec, estan convençuts que tenen les de guanyar. El candidat de l'esquerra Berzale, Pello Chandiano, però també Arnaldo Tegui, demanen fer foc nou.
Representamos mejor que nadie el deseo de cambio de la sociedad vasca en esta parte del país.
¿Por qué alguien piensa que los mismos que nos han traído hasta aquí van a hacer algo diferente? ¿Por qué alguien piensa que los que han llevado a degradar los servicios públicos ahora van a hacer lo contrario?
El PNB, però, respira tranquil, conscient que si no guanya té el paracaigudes dels socialistes. I Manuel Pradales calma la tropa amb una metàfora marinera.
Cuando uno va encima de la ola, también tiene que saber navegarla para que no se cruce la trainera y perder la regata. Casi vemos la meta. Esto es cosa de dos. Necesitamos una mayoría fuerte para no ir hacia atrás, para no poner en riesgo todo lo que hemos construido.
I com en les enquestes, pràcticament a tocar, Bildu i el PNB ahir a la nit van tancar campanya al centre de Bilbao, a només 100 metres de distància l'un de l'altre. L'esprint final està fet, demà el resultat a les urnes.
Gràcies, Arnau, però independentment de qui guanyi, la clau del govern la tindrà el Partit Socialista. El seu candidat ja ha dit que no pensa donar suport a Bildu, per tant es dona per fet que repetirà el tàndem amb el PNB. Això significarà, però, que a Madrid Pedro Sánchez haurà de fer nous equilibris. Justament ahir el president espanyol tancava campanya a Bilbao mentre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho feia a Vitoria. Tots dos amb el focus posat al damunt de Bildu. Corresponsal de RAC1 al País Basc, Raquel Andrés, bon dia.
Bon dia. Les enquestes preveuen que hi haurà sorpasso d'H. Bildu al PNB, però tot i això tindrien difícil per governar. L'esquerra Berchale ha deixat la porta oberta a pactar i formar un govern progressista, però tant els nacionalistes com el PC ho rebutgen. Per tant, si no hi ha sorpreses, tot apunta que reeditarà el govern de coalició del PNB amb els socialistes. Precisament, el PC va tancar ahir la campanya amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va reivindicar que Euskadi és una societat pacifista.
Esa es la encrucijada a la que nos enfrentamos siempre en todas las elecciones. Si avanzamos o retrocedemos, si progresamos o nos estancamos, porque la convivencia, las políticas progresistas y también la estabilidad no caen del cielo, salen de las urnas.
Alberto Núñez Feijóo també va posar el focus en EH Bildu i va criticar que tant els socialistes com el PNB els han blanquejat durant anys.
Nunca pagaremos el peaje a Bildu, jamás. Jamás mientras no pidan perdón. Jamás mientras no reconozcan sus disparates.
Feijóo va afegir que si alguns socialistes alçaren el cap, s'avergonyirien del que fa actualment el PSOE.
Gràcies, Raquel. Per cert, avui és curiosíssim, de veritat, mirar la premsa al voltant de la qüestió d'Euskadi, perquè ahir, com explica el diari El País, va haver-hi el darrer debat electoral a Euskadi amb tots els partits polítics que organitzava tant la SER com El País, i no s'hi va fer referència a ETA. Durant el debat amb tots els líders polítics bascos, inclosos Vox i PP, no es va fer referència a ETA ni es va criticar Pello Chandiano sobre les seves paraules sobre la banda. I, en canvi, avui, la premsa a Madrid, en bona part, hi centra tota la seva atenció. Tant l'editorial de l'ABC com del Mundo critiquen el blanquejament, diuen, del terrorisme que ha fet, diu, i en culpen el PSOE, i adverteixen que amb una supermajoria del PNB i de Bildu al Parlament Basc hi ha el risc que es trenqui a Espanya. És més, a propòsit d'això, Jorge Fernández Díaz escriu a la Razón que una crisi ètica i moral com l'actual només es pot explicar, diu, amb el rigor adequat des d'una anàlisi teològica de la història. Satanàs, argumenta, no és un mer esperit del mal evanescent, és un àngel caigut que odia el bé, la veritat i la virtut, i odia Espanya, i la vol destruir, però no ho aconseguirà. Això diu Jorge Fernández Díaz. Insisteixo que aquest senyor era el ministre de l'Interior. Per contra, La Vanguardia, l'Isabel García Pagán, apunta en una direcció molt interessant des d'un punt de vista d'òptica catalana, que és que el terme independència no apareix al programa electoral del PNB, ni tampoc el de Bildu. Tampoc la demanda expressa d'un referèndum. Les lliçons del procés asseguren servit per descartar la via unilateral. I ara que parlàvem de debat al País Basc, també va de debats i de cares a cares també la precampanya electoral a Catalunya. Recordem que la campanya arrenca la nit de dijous a divendres de la setmana que ve. En concret, si parlem de debats electorals, ja tenim data pel primer. El primer de la campanya serà a RAC1 divendres que ve a les 9 del matí amb el Jordi Basté, el món a RAC1, i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, que seran els moderadors del primer debat electoral de la campanya, que, insisteixo, s'emetrà des de RAC1. Tot i així, Esquerra insisteix a Junts per Catalunya que s'han d'atrevir a fer un cara a cara. Pere Aragonès, Carles Puigdemont, els republicans pressionen Junts, ara també per carta, i els reclamen que confrontin projectes. Els d'Aragonès s'ofereixen a fer la trobada a la Catalunya Nord o al lloc que sigui dels Països Catalans. Tot plegat ho han demanat en aquesta carta que envia Oriol Durán, el vicesecretari d'Imatge i Comunicació, també cap de campanya d'Esquerra, Adrià Santasusagna.
El republicà explica que aquest proper dilluns de primera hora s'havia de fer el debat que organitzen la cadena SER i el diari El País, un debat que s'ha suspès perquè Salvador Illa ha de comparèixer al Congrés pel cas Coldo. L'equip d'Aragonès proposa aprofitar-ho per fer el cara a cara amb Puigdemont, allà on sigui i de forma presencial. A banda d'aquest cara a cara, Esquerra també demana un debat de números 2 en què hi participin Laura Vilagrà i Anna Navarro. Els republicans creuen que els debats i els cara a cara són la millor manera de confrontar els projectes que tenen els dos partits independentistes. La carta acaba dient que si Junts es nega a fer aquests debats, voldrà dir que el partit no té cap proposta política pel país. Des de Junts per Catalunya insisteixen que és insòlid que un president vagi demanant cares a cares i diuen que l'independentisme ha de sumar propostes i no tirar-se els plats pel cap.
Gràcies, Adrià. Mentrestant, Junts a l'estem al govern espanyol per la baixa execució de l'Estat a Catalunya. Carles Puigdemont avisa Pedro Sánchez que no podrà aprovar més pressupostos a Espanya si no es capgira aquesta manca d'inversió històrica. En aquest sentit, Puigdemont li diu que el candidat del PSC, Salvador Illa, és igualment responsable perquè també era dins del govern d'Espanya.
Nosaltres votarem que no als pressupostos generals de l'Estat si no reverteixen aquests incompliments històrics que els governs d'un costat, de l'altre i del senyor Illa també han provocat a Catalunya. Perquè mentre el govern del Pedro Sánchez aprovava pressupostos, els més incomplidors de la sèrie dels últims anys en Catalunya, el senyor Illa era ministre d'aquell govern.
Sobre aquests pressupostos incomplerts, el govern espanyol ho atribueix als baixos nivells d'execució que hi ha a Catalunya per indecisió dels partits i les entitats catalanes, ho deia Òscar Puente.
Ampliación del puerto, del aeropuerto de Barcelona. Pues mire, en Barajas no hay problemas, pero en el Prat sí. Claro, ¿qué pasa? Que se presupuestan algunas opciones, algunas alternativas y después, como consecuencia de la indefinición y de la indecisión en el territorio, pues son inversiones que se van pasando de unos años a otros, ¿no? Y por tanto que quedan en algunos casos totalmente sin ejecutar.
Això és el que deia el ministre de Transports, Òscar Puente. Per altra banda, avui que hi ha entrevista per Aragonès al diari El Nacional i allà hi ataca Salvador Illa, en aquest cas per la llengua. Li diu, li etziba aquest clatallot al líder del PSC dient que a Catalunya no es pot permetre un president que quan se li adrecen en castellà, contesta en castellà.
Si Salvador Illa fos president, un líder polític que a la primera de canvi canvia de llengua, que no fa una defensa de la llengua catalana i que ha renunciat a la immersió lingüística, de la qual el PSC fa 40 anys en va ser impulsor per abrossar el model de trilingüisme que proposava Ciutadans, crec que tot això estarà en perill.
Mentrestant, Carlos Carrizosa també parla de la llengua i culpa els partits independentistes de generar un rebuig a la societat cap al català intentant imposar-lo. Ho ha dit el diari Ara.
Aquestes exigències de ficar-se amb una dona que treballa en un forn o amb una infermera perquè utilitzen el castellà, crec que ha generat un moviment de rebuig i això l'ha fet antipàtica per molta gent.
O sigui, la política de Ciutadans que vostè aplicaria, sí, creu que faria el català més atractiu.
Sí, sense cap dubte.
Perquè i que augmentaria l'ús social.
Sí, perquè seria més simpàtic.
Enmig d'aquest debat, per cert, l'Institut d'Estudis Catalans ha demanat als partits que no facin servir la llengua com a eina de confrontació, així ho deia Teresa Cabré.
Que la llengua surti del debat estrictament polític partidista per aconseguir més o menys vots. És a dir, que sobretot això, fer aquest pacte. Segona, que hi hagi un pacte polític entre els partits que diguin això explícitament.
La presidenta de l'IEC, Teresa Cabré, ho deia després de reunir-se amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que per cert ha defensat que els partits també en campanya tinguin en compte la cultura per fer propostes. Ha anunciat, per cert, que el Dia Europeu de les Llengües, dia 26 de setembre, aquest any se celebrarà al Congrés. I per cert, encara en clau política, i ara que parlàvem de l'entorn dels comuns, sorprenent avui la revelació que fa La Vanguardia al professor universitari que va ser ministre d'Unides Podem, Manuel Castells, que diu que votarà Salvador Illa. O sigui, el professor que va ser proposat com a ministre per Podem, per als comuns, fa un article dient que votarà el PSC i a Salvador Illa. Diu que ho fa no per ideologia, sinó per experiència i perquè també és un projecte d'esquerres. 22 minuts. Mentrestant, i un apunt més en plana politico-judicial, el jutge que investiga l'espionatge de la intel·ligència espanyola, Pere Aragonès, continuarà fent-ho de forma secreta, perquè el magistrat, i això és gros, no refia de l'antiga cap del CNI, Paz Esteban, l'únic càrrec del govern espanyol imputat, i per això continuarà indagant en el cas en una peça reservada que ella i la seva defensa no podran veure. D'aquesta manera, l'instructor vol evitar que Esteban intenti amagar proves o posar traves a la investigació, Aurora Rodríguez.
El magistrat Santiago García sospita que el CNI podria haver-se infiltrat al mòbil d'Aragonès amb el programari Pegasus sense el permís del Tribunal Suprem. Segons han explicat fonts jurídiques al diari Punt.es, el jutge ha demanat al president el seu mòbil perquè els Mossos puguin analitzar-lo tal com ja han fet amb els dels altres dirigents independentistes espiats. L'excap del CNI assegura que tots els espionatges es van fer legalment i l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia li donen suport i demanen l'arxiu de la causa.
7 minuts i seran 8:45 del matí i atenció a aquesta dada que us avancem al Via Lliure de RAC1. Aquests dies que estem parlant de la sequera, de l'aigua que es perd, des de fa més d'un any que en parlem i que de fet en aquest programa us vam avançar algunes de les dades del que perden les canonades catalanes. Atenció, l'any passat a l'àrea de Barcelona, això inclou no només la ciutat de Barcelona sinó tot el seu entorn, es va perdre un 4% de tota l'aigua que hi arribava per culpa del consum il·legal, és a dir, dels robatoris d'aigua. Un 4%. en plena sequera i amb propostes sobre la taula fins fa 4 dies de fer arribar aigua amb vaixells a Barcelona, es van desviar de la xarxa més de 7 milions de metres cúbics d'aigua per fer-ne ús fraudulent. Això vol dir, per exemple, aigua feta servir per construccions no autoritzades, per robada de les boques de rec, comptadors punxats, un 4%, 7 milions de metres cúbics. Per fer-nos una idea de què és això, què és aquesta quantitat d'aigua que va ser robada, equivalen a tota l'aigua que consumeixen en un any ciutats com Mataró o Reus, o l'aigua que consumeixen, o per dir-ho d'una altra manera, el que gasta tot Catalunya en una setmana. Imagineu aquesta imatge. Tota l'aigua que gasten els catalans al llarg d'una setmana és el que roba anualment de la xarxa de Barcelona. És una dada que revela l'auditoria d'aigua dels 23 municipis que depenen d'Aigües de Barcelona, un document al qual ha tingut accés RAC1 i que desglossa fil per randa, amb molt més detall del que coneixíem fins ara, el consum de les principals ciutats de l'àrea metropolitana, on es concentra gairebé la meitat de la població del país. Més detalls, Sergi Giró.
Cada any entren a l'àrea de Barcelona uns 190 milions de metres cúbics d'aigua, la mateixa capacitat que el Pantà de Sau i una mica més. D'aquests, un 16% es perd per la xarxa. Fins ara, aquesta era l'única dada pública. Ara sabem que un 8% es perd per fuites, un 2% per subcomptatges, errors al comptador, i un 4% per ús fraudulent. 7.000 milions de litres canalitzats de forma il·legal. Josep Masplà, professor de l'UDG i investigador de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua, explica a RAC1 que, tot i ser un percentatge petit, és un volum considerable.
Si anem a una botiga i ens fan un descompte del 5%, estem molt contents. Si ens carreguen un 5% o perdem un 5%, hauríem d'estar molt enfadats. Per posar un context, aquests hectòmetres cúbics és més o menys la meitat del que han pujat les reserves a les darreres pluges. És motiu per estar preocupats i per demanar, doncs, que aquests usos fraudulents siguin controlats.
La dada no és exclusiva de Barcelona. Girona, amb molta menys població i un volum més reduït, enfila el percentatge fins al 5%. El canvi contrasta amb les dades de Tarragona i altres ciutats que es mouen al voltant del 0,5% i l'1% del frau. Són dades extretes dels informes que els municipis han hagut d'enviar a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Gràcies, Cesc. En temps de tertúlia en parlarem. Avui li farem una trucada al conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a qui també li preguntarem pel decret de sequera que el govern va aprovar dimarts, però que s'ha quedat penjant d'un fil al Parlament. L'oposició amenaça de tombar-lo i critiquen sobretot la mesura de convertir les piscines privades en refugis climàtics aquest estiu. Retreuen que aquesta normativa passa tota la responsabilitat als ajuntaments de quines piscines poden obrir, en quines condicions. Ahir li van retreure al conseller David Mascort durant la seva compareixença al Parlament, Eudald Martínez.
L'oposició acusa el govern de generar inseguretat jurídica amb el redactat del decret. És per això que pràcticament tots els grups li demanen al conseller que el retiri i el torni a redactar, buscant el consens amb l'oposició i els municipis. En parlaven la socialista Alicia Romero i Jessica Albiach dels Comuns.
Com farem? Com les comunitats privades obrin? Amb quines taxes? Amb quins responsables? Amb quins socorristes? Com ho faran? Perquè avui és 19 d'abril. No és 2 de febrer.
Vostès han passat la patata calenta als ajuntaments. I els ajuntaments han dit que això és inviable. No? Per tant, nosaltres, tal com està, no li podem donar suport.
Però Mascort reitera que el document és clar i que s'ha acordat amb les entitats municipalistes.
En cap cas crec jo que cap municipi de costa declararà refugis climàtics les piscines dels hotelers o les comunitats de propietaris. A mi em semblaria una responsabilitat. Els municipis de costa, si no tenen piscines públiques, deu ser perquè no les necessiten fins ara.
La Diputació Permanent del Parlament té ara 30 dies per donar-hi llum verda abans que el decret decaigui.
Gràcies, Eudald. Bona part de l'oposició va retreure al govern que no tingui un rumb clar en la gestió de la sequera i acusant el conseller d'improvisació, per exemple, amb decisions com la que hem sabut aquesta setmana d'instal·lar una desalinitzadora flotant al port de Barcelona, que es va anunciar aquesta setmana i que ha d'evitar que s'hagi de portar aigua amb vaixells. Mascort respon que feia mesos que estaven treballant en aquesta qüestió, però que no havia sortit a la llum.
És impossible gestionar una sequera com aquesta improvisant. Són molts mesos de feina per trobar una forma de suport conjuntural a la situació extrema que tenim, que no estructural.
De tot plegat en parlarem, com dèiem, amb el conseller David Mascort en temps de tertúlia. I mentre per una banda necessitaríem pluja, ara hi ha una pila de gent, sobretot mirant al cel, perquè semblava, o sembla encara, que un dels dies que pot ploure pròximament és Sant Jordi, dimarts que ve. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Com tenim l'actualització del que ha de passar per Sant Jordi?
Doncs mira, en aquest sentit, millora de cara als floristes, llibreters, perquè no es veu una jornada passada per aigua, ni molt menys, sinó de tronades, de xàfecs, aquests ruixats primaverals, concentrats sobretot al nord del país i a la tarda vespre. Per tant, podria ser que bona part de la Diada de Sant Jordi, amb mapes d'avui, és dissabte, haurem de seguir-ho demà i especialment dilluns, però ara mateix es veuria una jornada fins i tot amb clarianes, amb estones de sol al matí migdia a gran part de Catalunya, i sí que el Pirineu pot ser un dia una mica més tapat, sobretot ja a partir del migdia a l'hora de dinar, amb ruixats, fins i tot amb neu, perquè baixarà molt la temperatura, i la demarcació que podria veure's més afectada per aquest ruixat seria Girona. Per tant, ara mateix, comarques gironines amb més risc de pluja ja a partir del migdia, hora de dinar i, sobretot, tarda vespre.
Si ara mateix, amb els mapes d'ara, el matí de Sant Jordi estaria lliure a tot arreu?
Pràcticament a tot arreu.
I els llocs on és més probable que plogui a la tarda serien les comarques de Girona.
I també el Pirineu, amb aquestes nevades i amb ambient fred. Ho haurem de seguir. També Barcelona és una mica una demarcació que està una mica al límit d'aquests ruixats i que és probable que hi acabi plovent.
Última, les pluges en si arriben abans del dia de Sant Jordi o no?
Sí, arriben demà a les acaballes del cap de setmana. Per tant, demà a la tarda ja alguns primers ruixats, alguna tronada al Pirineu, sobretot comarques del nord de Lleida, i la nit de diumenge a dilluns ja podria ploure més comarques i sobretot dilluns un dia amb més estones de paraigua, Girona, Barcelona i Pirineu. Amb aquesta caiguda de la temperatura ens plantarem a Sant Jordi amb un ambient fred, res de màniga curta, màniga llarga i fins i tot abrics cordats.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
En punt 8:45 del matí, com sentiu amb els senyals horaris. Atenció a la protesta d'ahir d'una vintena d'agents de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Tarragona. Van irrompre el ple municipal demanant la dimissió de l'alcalde. El motiu són les condicions laborals. Els agents de la Urbana de Tarragona van amenaçar, de fet, amb deixar de fer hores extres en actes multitudinaris, com serien, per exemple, ara que la citàvem, la Diada de Sant Jordi dimarts, o el partit del Nàstic de demà diumenge. També denuncien que els falta un reforç de 50 agents per cobrir les necessitats. El conseller Joan Ignasi Elena va fer un missatge públic en què deia que estava preocupat per la situació i va oferir directament a l'alcalde Rubén Viñuales més agents de Mossos mentre duri aquest conflicte laboral. Al mateix ple, qui fins fa poques setmanes, per cert, era el portaveu de Vox a Tarragona, Francisco Javier Gómez, va patir una agressió a mans d'un excompany seu del partit d'ultradreta. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, la Guàrdia Urbana de Tarragona, que va interrompre ahir el ple amb crits i pancartes, exigeixen que se'ls paguin millor les hores extres, que se'ls equipari els Mossos d'Esquadra. Acusen l'alcalde, Rubén Viñuales, d'incomplir compromisos. Ell ho nega i diu que ja està tot plegat en tràmit, aquesta millora salarial.
L'ordre d'equiparar les hores extres, en aquest cas, està donada de fa molt de temps.
Amenaça la Guàrdia Urbana en deixar de fer les hores extres i de no cobrir grans esdeveniments a pocs dies de la Diada de Sant Jordi. El mateix ple, qui fins fa poques setmanes era el portaveu de Vox, Francisco Javier Gómez, ara fora del partit i regidor no escrit a Tarragona, va rebre una empenta de part d'un regidor de Vox a Salou, que estava entre el públic. Poc després, aquest regidor, presumpte agressor i autor de les amenaces, va ser expulsat.
Gràcies, Esteve. Estarem pendents, doncs, de les conseqüències d'aquesta amenaça de la Guàrdia Urbana de Tarragona, perquè la primera cita amb gent important serà demà, diumenge, a les 12 del migdia, el partit del Nàstic contra el Celta. Habitualment, la Urbana fa dispositiu per controlar els accessos al nou estadi. Segons llegim al Diari de Tarragona, la policia diu que està garantida la cobertura dels serveis, però fons dels sindicats han explicat al Via Lliure que demà els aficionats potser triguen una mica més a arribar a casa seva arran de la protesta. Mentrestant, encara parlant de qüestions policials, la Conselleria d'Interior haurà de triar el nou major del cos dels Mossos d'Esquadra entre dos comissaris. A la candidatura d'Eduard Sallent, per qui semblava pràcticament creada ad hoc la plaça, s'hi ha afegit la d'Alícia Muriana, una de les primeres dones que va arribar a comissària. El procés ha estat fortament qüestionat perquè arriba a les portes de les eleccions catalanes. La polèmica va enrarir, de fet, ahir un dia de les Esquadres, que és la jornada gran de la policia catalana, en què la prefectura va demanar justament estabilitat. Benet Iñigo.
Després d'anys de relleus constants al capdavant dels Mossos, l'actual comissari en cap creu que ara sí, es treballa amb bases sòlides.
Organitzativament el cos està en un bon moment. Hem demostrat que som un cos policial fiable, capaç de donar resposta a totes les adversitats. Les institucions necessitem estabilitat per poder tirar endavant.
Un missatge per si hi ha canvis a Interior post-eleccions o potser també pels canvis que pot fer Interior ara. El probable nomenament de Sallent com a major havia de ser la plasmació d'aquesta estabilitat. L'aparició d'una candidata alternativa lligaria molt bé, però, amb una de les banderes del conseller Joan Ignasi Elena, que ahir mateix també reforçava.
Cal aprofundir en la feminització dels cossos de seguretat i emergències. I per això tenim el compromís de continuar fent la reserva de places a les convocatòries d'accés i de promoció.
Un dia de les Esquadres que també va servir per presumir de l'augment d'efectius i de competències dels últims anys.
I encara en plena de successos, les agressions a funcionaris de presons s'han duplicat després del crim de Mas d'Enric. Ho explica el diari Ara amb dades del Departament de Justícia. El mes de març va ser el de més agressions dels últims 12, amb 14 casos que van implicar la baixa laboral del personal agredit.
Fonts del departament ho lliguen directament a la tensió que s'ha viscut a les presons, amb mobilitzacions per condemnar l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric, que també van implicar un tancament de tots els presos durant més de 24 hores. De fet, el març va trencar una tònica positiva de baixada de les agressions després que es disparessin en sortir de la pandèmia del coronavirus.
En crònica de successos, un noi de 14 anys ha mort en un gorg de Sant Fruitós de Bages de 5 metres de profunditat.
La víctima hi va anar amb un grup d'amics. Poc després de les 11 del matí van veure com un d'ells saltava al gorg i no sortia. Llavors van avisar emergències. Els bombers van activar 9 dotacions i els submarinistes del GRAE van recuperar el cos menys d'una hora després. El van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Salt, al Gironès, un home per colpejar i ferir amb un ganivet al coll la seva parella, de qui tenia un ordre d'allunyament.
Va passar dijous al matí quan la policia va rebre una trucada d'un familiar de la víctima alertant que estaven agredint la dona al seu domicili. En arribar, l'home, de 38 anys, els va confessar l'atac i assegurava que havia matat la parella. En realitat, la ferida que la dona tenia al coll era superficial i ara està ingressada a l'hospital. L'arrestat té antecedents per maltractaments, lesions i trencament de condemna.
I a Reus han detingut un psicòleg per abusos sexuals a les seves pacients.
Segons la SER, hi ha 6 dones que han posat una denúncia col·lectiva per haver patit abusos sexuals a la seva consulta al centre reusenc Nou Espiral. Expliquen que l'home que dirigia l'establiment va sobrepassar els límits professionals i les va manipular perquè mantinguessin relacions amb ell. Una pràctica que hauria fet durant tota la seva carrera professional. Els Mossos el van detenir ahir per un delicte contra la llibertat sexual.
Passant 5 minuts de 8:45 del matí, mentrestant, l'Audiència Nacional ha assumit la investigació per terrorisme de l'atac de fa unes setmanes al centre comercial Màgic de Badalona. El jutge del cas, Joaquín Gadea, ha comprat la tesi de fiscalia que justament ahir es posicionava a favor d'investigar el cas com un atemptat terrorista a Badalona. El Ministeri Públic basa aquest argument en el fet que l'atacant actuava seguint els postulats de la jihad. L'home, recordem, va entrar amb una destral a un McDonald's sense ferir ningú però causant danys materials. Nils Amar.
Més tard, la policia va trobar indicis que havia consumit propaganda jihadista i que aquesta seria la motivació de l'atac. A més, va deixar enregistrat un missatge acomiadant-se dels seus familiars al Pakistan. Aquell dia el sospitós va veure per la televisió imatges d'atacs d'Israel contra Hamas, contra la Franja de Gaza, i hauria decidit venjar-se. Va sortir de casa seva amb altres persones i amb una destral. Aleshores va ser quan es va dirigir al centre comercial Màgic. Va estar-se uns 20 minuts davant del restaurant amb un mocador palestí al coll fins que es va decidir entrar-hi i trencar-ne els vidres. Finalment, un agent dels Mossos d'Esquadra fora de servei el va reduir.
I mentrestant, a França també ha quedat en un ensurt una presumpta amenaça terrorista al consolat de l'Iran, de París. La policia ha confirmat que els explosius que duia un home que va entrar en aquest consolat ahir eren falsos. Els agents el van detenir al migdia després que va entrar a l'edifici vestit amb una armilla amb granades que no eren autèntiques. L'home té 60 anys, té la doble nacionalitat francesa i iraniana i va amenaçar amb immolar-se i va després d'un ampli dispositiu policial al voltant de l'edifici el van aconseguir reduir. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon dia.
Bon dia, el detingut és un home de 60 anys i nascut a Teheran. Va entrar ahir al consolat iranià de París i, segons alguns testimonis, portava una armilla i amenaçava el personal amb detonar les granades que duia a les butxaques. La policia francesa el va detenir un cop l'home va abandonar el consolat pel seu propi peu. Immediatament després, els agents policials van comprovar que les granades que portava eren del tot falses. La fiscalia ja ha obert una investigació per aclarir les intencions del sospitós i per entendre com va poder accedir a l'edifici, tot i les mesures de seguretat. Es dona la circumstància que és la segona vegada que el sospitós intenta atacar aquest mateix consolat. El passat mes de setembre ja va ser detingut per calar foc a l'exterior de l'immoble amb restes de pneumàtics.
Tot això derivat de la tensió, evidentment, que s'està produint a l'Orient Pròxim. De fet, estem pendents també a aquesta hora d'un atac amb míssils d'aquesta matinada a una base militar de l'Iraq afiliada a milícies proiranianes. De moment es desconeix qui ha sigut el responsable de l'atac, que ha deixat un mort i 8 ferits. Els Estats Units han negat en un comunicat que hi tinguin res a veure. Tot plegat enmig de l'escalada de tensió que va provocar ahir el nou atac d'Israel contra l'Iran. A primera hora del matí va ser la resposta de Tel Aviv a l'atac iranià de fa una setmana, molt més continguda i limitada del que s'esperava. L'exèrcit israelià va disparar míssils prop de l'aeroport d'Esfahan, al centre del país, a 400 quilòmetres de la capital, i també contra una base aèria des d'on el règim iranià hauria llançat drons dirigits a Israel. Israel. Fonts del govern hebreu n'han admès l'autoria d'aquest atac, però l'executiu encara no s'ha pronunciat. Corresponsal de RAC Israel, Salem Erge, bon dia.
Bon dia. Després de la resposta militar limitada que Israel no ha reivindicat i la decisió de l'Iran de no admetre un atac extern ni informar de danys o morts, els dos països semblen voler tancar el seu enfrontament directe més greu a la història. Cinc dies després del primer atac directe iranià contra Israel, les explosions a Isfahan van provocar especulacions. Mentre el règim islàmic diu que ja van respondre el passat dissabte i que són només drons, fonts del Pentàgon afirmen que podria ser un atac amb míssils contra radars del sistema defensiu de la central nuclear de Natanz. Com li va demanar el president dels Estats Units, Joe Biden, Israel va portar a terme un atac molt reduït per evitar una escalada encara més gran.
Gràcies, Sal. I això quan Ada Colau i Jaume Asens ja han fet nit a Istanbul, des d'on pretenen salpar cap a Gaza en les pròximes hores a bord de la Flotilla per la Llibertat. És una iniciativa formada per centenars d'activistes polítics, periodistes de 30 països diferents i personalitats que volen fer d'observadors dels drets humans en una expedició amb tres vaixells. Dos per transportar els passatgers i el tercer carregat amb 5.000 tones d'ajut humanitari. Més detalls des d'Istanbul, corresponsal de RAC1 a Turquia, Anna Montraveta, bon dia.
Bon dia. I la tarda es van començar a fer les primeres formacions d'acció pacífica pels passatgers. A la nit, Ada Colau i Jaume Asens van aterrar a Istanbul després de fer pública la participació dos dies abans. Rumbo a Gaza és la campanya espanyola que els va proposar formar part de la iniciativa i al voltant d'una vintena d'espanyols s'hi han sumat. Nacho Prieto, portaveu de la campanya, destaca la importància d'una acció com aquesta després de sis mesos d'atacs d'Israel a la franja.
I precisament en este momento creemos que es Las flotillas son más necesarias que nunca, porque en este marco de violencia lo que se quiere poner es una acción civil, reclama que se respete el derecho internacional, que acabe el genocidio, que se rompa el bloqueo a Gaza.
Rumbo a Gaza es va crear després de l'assalt al Mavi Marmara el 2010. Aquell vaixell d'ajuda humanitària va ser el primer projecte de la Flotilla per la Llibertat i s'hi van embarcar tres activistes espanyoles. En aquell moment les forces israelianes van atacar l'embarcació matant a 10 dels participants. Des de llavors s'han fet altres campanyes que també han acabat sabotejades per Israel.
5 minuts i seran 3:15 del matí. De seguida, algunes de les informacions principals de les últimes hores, com per exemple l'aterratge a Catalunya de Chery, aquesta multinacional fabricant de cotxes que s'instal·larà ben aviat a les antigues instal·lacions de Nissan a la Zona Franca.
Ei, vinga, som-hi ja, és el moment de fer el pas.
Cada feina i al carrer,
quan anem de festa o al taller,
parla'm amb el teu accent. Només hem de començar, aprovem el català.
Tu per mi i jo per tu, i quan vulguis tots plegats.
Molt per parlar, molt per
dir-ho. Provem-ho en català.
Molt per parlar, molt per dir-ho.
Generalitat de Catalunya.
Si triar és estalviar for you, estalvia cada setmana amb ofertes com el maduixot 100% origen Huelva Terrina de 500 grams a només 1 euro amb 9 cèntims, o la malla de 5 quilos de patata rentada Carrefour El Mercado a només 79 cèntims al quilo. Fins al 21 d'abril als hipermercats Market, Web i App. Vàlid a la Península i les Balears. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Soc l'Abram Riols i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries Una vida a les muntanyes amb Abram Riols.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les games i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC1 presenta
Viatge bé amb Esther Muñoz des de Calonja, poble de llibres. El dissabte 20 d'abril a les 5 de la tarda, el Viatge bé visita la primera Booktown de Catalunya.
A Calonja han creat una xarxa de llibreries per convertir la cultura en una marca pròpia i atraure visitants. Per Sant Jordi vestiran de gala el nucli antic amb moltes activitats entre el 18 i el 27 d'abril. Nosaltres hi serem el dia 20.
Dissabte 20 d'abril de 5 a 6, Viatge bé des de Calonja, poble de llibres, amb Esther Muñoz.
RAC 1. Tots som 1.
Amb el suport de l'Ajuntament de Calonja i Sant Antoni.
2:07 del matí, en una de les notícies més importants, de fet, pel país de les últimes hores. La multinacional Chery preveu fabricar 150.000 cotxes el 2029 a Catalunya. Les antigues instal·lacions de Nissan de la zona franca, l'automobilística xinesa i la catalana Ebro van signar ahir l'acord de col·laboració per reobrir aquesta fàbrica de Nissan, que estava tancada des del 2021, quan va marxar la marca de cotxes de Catalunya. Chery també té plans a llarg termini per la planta, Montse Martí.
Sí, Chery vol convertir l'antiga planta de Nissan en la seva base de distribució de cotxes de les seves marques a Europa. Ho deia el vicepresident de l'automobilística, Zhang Giving.
Europa és el bressol de l'automòbil i un mercat important al món. Aquesta fàbrica de Chery Ebro generarà milers de llocs de treball i construirem gradualment vehicles complets. Esperem que aquesta fàbrica es pugui convertir en una de les primeres bases d'exportació de Chery a nivell global.
Chery i Ebro es comprometen a recuperar els 1.250 treballadors que van quedar sense feina amb el tancament de Nissan. Alguns ahir admetien que era un dia de moltes emocions i retrobaments.
Contents de retrobar-te aquí, al mateix entorn, de mirar enrere i dius, nostàlgia.
He fet treballar a Nissan 30 anys i han estat 2 anys a l'atur, s'estan preparant i aquesta setmana he començat.
A la planta de Nissan, rebatejada ara com Ebro Factory, sortiran els primers cotxes a l'estiu. Seran els de la marca Omoda, que a Barcelona només s'acoplaran i es distribuiran. El 2027 ja esperen fabricar 50.000 cotxes a la zona franca.
8:45 del matí, en un acte, per cert, ahir on hi va ser el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Per cert, encara parlant de mobilitat, Cabify vol retirar o retirarà la seva flota de motos elèctriques compartides de Barcelona. Ho farà d'aquí pocs dies, a finals d'abril. De tota manera, la companyia diu que aquesta decisió no canvia el compromís de Cabify amb la ciutat. L'aplicació de l'empresa es mantindrà activa perquè encara es poden fer servir les motos de Cultra. I encara parlant de Barcelona, les entrades del Parc Güell només es podran comprar en línia a partir del juliol. És una decisió que forma part d'un paquet de mesures de l'Ajuntament de Barcelona per fer front a la massificació turística que hi ha al voltant del parc. És un pla de xoc que també inclou reforços de les línies de bus i restriccions d'accés als vehicles que no siguin veïns.
L'Ajuntament també eliminarà la parada de taxis més propera, ho va explicar ahir la primera tinenta d'alcaldia, regidora de Gràcia, Laia Bonet.
Tripliquem l'àrea restringida al trànsit que hi ha actualment. Fins ara sabeu que hi ha una pilona que està ubicada al carrer Marianau, just per sobre de la Rambla Mercedes. El que fem és traslladar aquesta pilona molt més avall. Per tant, el que fem és eliminar la parada de taxis de la Rambla Mercedes i ubicar-la a la carretera del Carmel.
Setmanes enrere, l'Ajuntament ja va suprimir la informació del bus de barri 116 de Google Maps, un dels més directes per accedir a l'obra de Gaudí, per evitar que els turistes col·lapsin un servei pensat pel veïnat.
Parlant de turisme i de, en fi, de protestes veïnals contra el turisme, avui ha convocat a les Canàries una manifestació que volen que sigui massiva contra el turisme avui al migdia a totes les illes, denuncien la dependència econòmica que tenen del turisme, l'impacte natural que generen i els visitants i la gentrificació i precarització del sector. I un apunt més en aquest cas de mobilitat. A partir d'avui i tots els caps de setmana fins a finals de maig, les línies de rodalies i regionals que passen pel Garraf tindran o menys trens o trigaran més a fer el trajecte. El motiu són les obres que DIF està fent a les estacions de Sitges i Garraf i que obliguen a circular per via única.
A la línia R2 Sud, els trens que habitualment sortien o acabaven a Vilanova i la Geltrú, ara ho fan des de l'estació de Garraf. Pel que fa als regionals de Tarragona, de l'Ebre i de Lleida, que també passen per aquí, la meitat ara triguen uns 45 minuts més perquè se'ls desvia per Vilafranca del Penedès. La majoria dels trens afectats són els de l'R15 de Barcelona en sentit Reus i els de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona.
I encara per obres al transport públic, des de les 10 d'avui a la nit i durant tot el diumenge, TMB talla la línia 2 del metro entre les estacions de La Pau a Barcelona i Gorg a Badalona. Hi haurà un servei alternatiu de bus a totes les estacions afectades per aquest tall. Mentrestant, el govern de Catalunya, el Departament de Salut, vol provar un programa per combatre l'obesitat infantil en una trentena de CAPs. Són centres que hi ha zones vulnerables on, precisament, l'excés de pes té més prevalença. El conseller Manel Balcells ho explicava ahir al Món RAC1 que evitar l'obesitat infantil és clau per tenir una edat adulta més saludable.
No és un tema estètic, al contrari. És un tema de prevenció de malalties i prevenció de l'obesitat en l'adult. Per tant, aquesta educació d'alimentació saludable, d'hàbits de vida saludables a la infància, s'impregna amb l'ADN de la persona per evitar l'obesitat de l'adult.
És un pla que es va aprovar entre l'any 21 i 22 al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs de Barcelona i va donar resultats positius, Joel Penya.
Els objectius principals del pla són que la qualitat dels àpats millori, que els infants facin més esport i es passin menys estona davant les pantalles. A la Mina, a través de consells i atencions personalitzades, van aconseguir reduir la mitjana de l'índex de massa corporal en un punt. A més, el pla també preveu parlar amb els negocis perquè tinguin menys exposades les begudes ensucrades i els aliments ultraprocessats. Per exemple, que la brioxeria industrial estigui més amagada a les fleques. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, admet que es tracta d'un canvi d'hàbits que necessitarà temps, però gota en gota diu que s'omple la bota.
Ja veiem que això és impossible i que és molt, però el que posa a baix, avançar progressivament en objectius realistes i pactats. I treballar per això, però des de la construcció, des de lo positiu, de si aconseguim una miqueta més, és una cosa més que la persona té.
A Catalunya, una vuitena part de tots els infants de 6 a 12 anys té obesitat.
Per cert, encara en plana de salut, les proves per adjudicar places de metges interns residents, els MIR, han deixat un rècord històric de vacants mai vista fins ara. De les 473 places vacants, 459 són de medicina familiar i comunitària. El Ministeri de Sanitat farà una segona crida de caràcter extraordinari a tots aquells aspirants que hagin renunciat per mirar d'acabar d'omplir aquestes vacants. 10 minuts i les 9 del matí, mentrestant a Tailàndia, la família d'Edwin Arrieta, el metge colombià que presumptament va assassinar Daniel Sancho, reclama justícia i posa preu a la seva mort. Els advocats tailandesos calculen que Sancho haurien de la família els haurien d'indemnitzar amb 760.000 euros perquè la víctima era l'encarregat de mantenir els seus pares que viuen a Colòmbia. La germana Darling Arrieta és a Madrid i la defensa treballa contra rellotge per intentar que pugui declarar el judici que s'està fent allà. Ara és complicat que el jutge accepti, tenint en compte que fa dies que el calendari de testimonis està tancat. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, Marc Poyato, bon dia.
Bon dia. Els advocats tailandesos de la família d'Edwin Arrieta han presentat una sol·licitud a la Cort de Samui per reclamar una indemnització que s'enfila fins als 760.000 euros. Una petició que inicialment era de 410.000, però ara diuen que els danys ocasionats són molts més i per això reclamen més diners. Mentrestant, la germana de la víctima també busca protagonisme als mitjans per exigir justícia. Darling Arrieta s'expressava així ahir a la nit a Telecinco.
Quiero justicia, mas no venganza. Quiero lo justo para las dos familias. Mató a mi hermano, lo asesinó y tiene que pagar. Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, primero que todo.
La intenció dels advocats espanyols als Arrieta és que Darling testifiqui al judici, però no pot entrar a Tailàndia perquè no té el visat. El judici es reprendrà dimarts i serà una setmana clau perquè hi haurà la declaració de l'acusat, de Daniel Sancho.
9 minuts i les 9, i més enllà del que Sancho, per cert, el Ministeri de Defensa finalment vol repatriar i repatriarà el ciutadà basc que fa 2 mesos que està ingressat a Tailàndia per una pancreatitis. L'avió militar que el farà tornar a l'estat es va enlairar ahir a Madrid després que se li va esgotar el crèdit de l'asseguradora que li pagava l'hospitalització. Cada dia que passa ingressat els costa 2.500 euros als seus familiars. A l'avió que ahir va sortir cap a Bangkok hi viatgen una desena de metges i infermers. 9 minuts i les 9 i ara de seguida parlarem de l'àmbit cultural i de la resta dels esports, però embolica que fa fort a la Reial Federació Espanyola de Futbol, perquè aquesta setmana hi havia d'haver-hi president, Pedro Rocha, l'únic candidat a presidir-la, però no està clar que pugui optar al càrrec. De fet, l'investiguen, com sabeu, per presumpta corrupció. Tampoc està clar si haurà de tornar a engegar-se tot el procés electoral. El que ha passat a les últimes hores és que el TAT, el Tribunal Administratiu de l'Esport, ha admès un recurs contra l'elecció de Rocha. Entre els assembleistes que hi van participar, n'hi ha 40 que estarien caducats. Doncs bé, mentre aquest Tribunal Administratiu de l'Esport entén que això obliga a repetir les eleccions, la Federació de Futbol creu que no, que fins i tot amb membres caducats el procés és vàlid. Mentrestant, hi ha un tercer organisme, el Consell Superior d'Esports, depenent del govern d'Espanya, que ha de decidir si suspèn o no Pedro Rocha. Ho votarà la setmana que ve. Recordem que Rocha està implicat o estaria implicat en els tripijocs de Luis Rubiales, l'anterior president de la Federació Espanyola de Futbol. Total, que les eleccions s'haurien de fer el 6 de maig, d'aquí a 16 dies, si és que s'han de repetir, però ara mateix no se sap si tiraran endavant ni si podrà participar-hi l'únic candidat que ha aconseguit el suport. La FIFA, per cert, en un comunicat expressava ahir la seva preocupació per tot el sigral que s'ha muntat al voltant del cas de la Federació Espanyola de Futbol. Això anà al cap de setmana de l'últim clàssic de la temporada del futbol masculí, demà és el Real Madrid-Barça al Bernabéu, però que comença aquest dissabte. Quim Salvador, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi.
Amb una gran cita, la gran cita esportiva del dissabte és del Barça femení. Aquest migdia, anada de les semifinals de la Champions a Montjuïc contra el Chelsea.
I la mateixa setmana que l'equip masculí ha quedat eliminat de la Champions de manera dolorosa als quarts de final, el femení pot donar una mica d'alegria a l'afició barcelonista amb aquestes semifinals de Champions contra el Chelsea, en què Caroline Graham Hansen, que ja està recuperada, pot ser una de les novetats a l'11 de Jonathan Giraldez. És la sisena semifinal consecutiva del Barça a la Champions femenina, i a més aquest Barça-Chelsea és una reedició de les semis de l'any passat, en què les blaugrana van superar les angleses amb un global de 2-1, amb victòria a Londres i empat a Barcelona. Això sí, aquesta vegada l'anada és a casa. S'esperen aquest migdia a Montjuïc més de 35.000 espectadors, i l'entrenador Jonathan Giraldez espera el màxim suport.
Si hi ha gent que tingui dubtes, que pensi que també no només volem guanyar la gespa, sinó volem també guanyar a la grada, i esperem que l'arribada al camp sigui meravellosa, que ens donin tot el suport possible durant els 90 minuts i que puguem gaudir d'un altre dia màgic.
La centrecampista blaugrana Patrick Jarro confia en l'experiència de l'equip.
Esos nervios que igual te pueden jugar malas pasadas, yo creo que con esta experiencia que tenemos lo sabremos controlar más. Y incluso la sobreexcitación, igual también puedes ir muy revolucionada. Yo creo que eso nos va a hacer también empezar bien el partido, y esos minutos de inicio, empezarlos bien, yo creo que es muy importante en la eliminatoria.
Mapi León, lesionada, és l'única baixa blaugrana. El Chelsea arriba a Barcelona amb 5 baixes, la més destacada, la de la seva davantera estrella Sam Kerr. També estan lesionades Bright, Meidel, Fischel i Nouwen. Aquest Barça-Chelsea que arrencarà a 2:15 del migdia en directe aquí a RAC1, per tant avui acabarem abans el Via Lliure.
Sí,
i també avui a les 7 de la tarda, partit d'anada de l'altra semifinal que disputen l'Olympique de Lió i el Paris Saint-Germain.
Gràcies, Quim. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí, de seguida la resta dels esports amb el Quim, però també la informació cultural.
Soc l'Abram Riols, i el llibre Una vida a les muntanyes et vull presentar la Marina Vilalta, la pastora més vella de Catalunya. Recull la seva història mentre també descobrim com ens relacionem amb l'entorn, com es viu a la muntanya, la importància de la saviesa popular o quin és el futur dels oficis dels nostres avis i àvies.
Ja a llibreries, Una vida a les muntanyes, amb Abram Riols.
Caram, quina bona olor. Tu t'has tornat un cuinetes, oi?
Doncs sí, vaig començar amb el llibre Receptes per compartir amb família del Nando Jubany, i ara m'he comprat el segon. Receptes per compartir amb amics. Són molt fàcils de fer i venen amb QRs que em porten els vídeos perquè tot surti perfecte.
Ja us ho deia jo, sóc el Nando Jubany. Aquest Sant Jordi regaleu molts llibres a la gent que estimeu. I si són dels meus, molt millor.
Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
Que si el Dia Mundial del Petó, Dia de les Bones Accions, Dia de l'Arc de Sant Martí... I per quan el Dia Mundial del Plaer de Conduir un Honda HR-V Full Hybrid? El dia 24 d'abril aconsegueix tot un Honda HR-V amb 5 anys de manteniment i un any d'assegurança inclosos des de només 31.900 euros. Recorda, 24 d'abril. Oferta subjecte a condicions de finançament amb Honda Bank.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la Fira Anual del Vehicle d'Ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, Fira Anual del Vehicle d'Ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Històries de rentar la roba amb Detersalin.
Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
Detersalin Pearls.
Què?
Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
Els detergents de Tersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC més 1, podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC més 1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta el cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
2 minuts i seran les 9 del matí, i en clau audiovisual, avui l'actor francès Vincent Pérez visita Barcelona per presentar la seva quarta pel·lícula com a director, Assunto de Honor. Serà dins del Barcelona Film Fest, que ahir va acollir la presentació a Catalunya de l'esperada Disco Ibiza Loco Mía.
Por favor, necesito ritmo.
Soy Xavi Font, el líder de todo esto.
És la nova pel·lícula de Quique Maillo i explica l'auge i la caiguda del mític grup dels 80, de Locomia. La pel·lícula, rodada en part a Catalunya, compta amb un repartiment que encapçalen Jaime Lorente i Blanca Suárez. Més detalls i va ser-hi. Maria Cuso, bon dia.
Bon dia. Sota els ventalls gegants de Locomia i capes de festa, disbauxa, purpurina i maquillatge, Quique Maillo explica a Disco Ibiza Locomia la història d'un grup de joves que va buscar la manera de ser diferent en l'Espanya gris de la transició. Una ficció que mostra les llums però també les ombres de Locomia i també del preu de l'èxit. En parlava el director a RAC1.
La idea de la cerca de l'èxit per l'èxit, no? Un èxit una mica buit, un èxit que no respon realment a una pulsió. La pulsió que ells tenien era la pulsió artística, ells tenien una pulsió de disseny de moda, no pas musical, i es van trobar en aquest vaixell que va tornar un transatlàntic, perquè va creuar l'Atlàntic, va arribar a Latinoamèrica i va ser molt, 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 molt exitós.
La pel·lícula posa l'èmfasi sobretot en el xoc entre el líder del grup, Xavi Font, i el productor José Luis Gil, interpretat per un irreconeixible Alberto Amant.
Gràcies, Maria. Més coses. El Mago Pop ha convidat un mag italià, Arturo Brachetti, a actuar ara per a partir d'ara al Teatre Victòria de Barcelona. Conegut per canviar-se de vestuari a una velocitat increïble, és rècord Guinness, Brachetti, i portarà el seu espectacle des del 24 de maig fins al 9 de juny, Bàrbara Padilla.
Brachetti té el rècord Guinness del canvi...